Des del 1992, ara fa 32 anys, cada 3 de desembre es commemora el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, una data amb l'objectiu de sensibilitzar l'opinió pública sobre els temes relacionats amb la discapacitat i promoure la presa de consciència. A Sant Cugat, la Taula per a les Persones amb Discapacitat ha impulsat una setmana d'activitats que s'allarga fins aquest divendres amb el lema No som invisibles, per visibilitzar justament aquest col·lectiu. Per parlar dels reptes que tenim per endavant com a ciutat i també com a societat, ens acompanyen la Montserrat Trias i el Llorenç Sabater. Ells són membres de la Taula per a Persones amb Discapacitat en representació de SIC, l'Associació Catalana per Persones per a la Integració de les Persones Cegues. Llorenç, Montserrat, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Una de les activitats que s'han fet aquesta setmana és el Mapathon, un exercici per identificar les barreres que tenim a Sant Cugat, a la nostra ciutat. Com valoreu aquesta iniciativa que es va fer la setmana passada i quines conclusions n'extraieu?
La iniciativa va ser interessant. Vam trobar que hi havia alguns problemes a la ciutat, o morts per la ciutat, i en principi l'avantatge, la cosa interessant seria que a partir d'ara, a partir d'aquest mapatón, després es vagin intentant trobar solucions per anar solucionant tots aquests problemes detectats.
Que sigui un punt de partida, no?, per començar a revertir totes aquestes barreres que a vegades no som conscients però que tenim a la ciutat.
Sí, perquè a vegades el que es fa, tens la cosa de que es fa validacions, es fa auditories, i si després no acabes aplicant les solucions, al final acabes no servint per res. Anar mirant si hi ha errors i no s'arreglen.
Clar, falta passar la prova del cotó al final i és posar a prova, no?, aquesta infraestructura que tenim a la ciutat.
Exacte.
Quins són els principals problemes que té Sant Cugat per a les persones que tenen ceguesa?
Els principals problemes que trobaríem en principi seria clar, nosaltres a l'hora d'intentar integrar-nos a la societat tindríem dos apartats. Un apartat seria la mobilitat, poder accedir des de casa nostra fins al lloc on volem anar a fer, tant sigui cultural, anar a comprar, anar a fer esport, i l'altre, poder accedir al lloc, i després que al nou lloc hi hagi coses accessibles. I aquí, amb aquest Mapathon, el que es va intentar és mirar com podíem arribar a un lloc i quines barreres trobaríem. I una cosa que s'hauria de fer és intentar fer que hi hagi camins accessibles per poder accedir als llocs. Aquest seria un primer vessant.
Una primera part. Quan preparava aquesta entrevista vam tenir una conversa prèvia perquè jo volia saber quins eren els reptes, perquè, evidentment, des del meu punt de vista, no?, doncs hi ha moltes coses que no sabia i volia preparar-m'ho bé. I parlant amb vosaltres, la Montserrat em va dir una cosa que em va cridar molt l'atenció. Em va dir, Sant Cugat és una ciutat amb espais molt amplis, que això fa que sembli que sigui una ciutat molt bonica, no? Però això per vosaltres també us proposa alguns reptes, no és així, Montserrat?
Sí, a veure, segur que fa que sigui una ciutat molt més bonica, a nosaltres també ens agrada, són molt agradables els espais oberts, però les persones que som cegues totals, i algunes amb segons quin tipus de baixa visió, en segons quin moment del dia, fa que ens desorientem moltíssim. I anar d'un punt a l'altre sigui realment molt complicat, perquè no tenim un punt de referència o una línia, més aviat, més que un punt. Clar, visualment és un punt, tu veus cap on vas i tires cap allà. Quan ho has de fer a base de tacte del bastó, doncs, o dels peus, que hi ha d'haver-hi una continuïtat tàctil de referència, i això en els espais oberts es perd perquè el tipus de mobiliari sovint està col·locat de manera que no respecta línies rectes o que es pugui utilitzar com a punt de referència. Per exemple, per veure si em puc explicar més bé, a la Rambla del Celler, el tros on hi ha justament de l'Ajuntament fins al pas de vianants de Francesc Moragues, que és una part ampla, és on hi ha el carril bici, una vorera molt ampla, molt agradable, amb jardineres, amb quiosc de premsa, de flors. És una part que nosaltres no podem anar, perquè no tenim res on referenciar una línia recta per desplaçar-nos, per tant ens podem posar allà a fer cercles caminant, com si fos al desert. Això amb bastó, amb gos guia, si algú s'ho coneix i vol anar de dret, ho fa. Si es fica, s'embolica per segons on, i llavors tampoc les plantes o les jardineres no el deixen veure i al final s'embolica, tampoc, a vegades no va prou bé. I les persones que tenen baixa visió, que per allà pues, tenen la comoditat de tothom perquè és un espai ample i tal, quan es fa més fosc o quan el dia és més tapat o la llum no és no prou acompanya. Bona per ells, llavors resulta que han d'agafar com a referència, poden fer servir, però per què? Perquè hi ha la línia blanca, que suposo que és blanca, crec que és blanca, que separa l'espai de les bicicletes
del carril bici. Del
carril bici de l'espai dels vianants. I llavors ho han de fer, ho segueixen com es segueixen les línies de les carreteres.
Quan conduïm.
Quan conduïu, val? I si no és així, també es desorienten i llavors hi ha el perill dels escocells dels arbres que s'hi entrebanquen i caus i la veritat és que et pots fer mal.
I tant. De fet, les polítiques d'habitatge i les polítiques d'urbanisme, volia dir, dels últims anys, han apostat per vianantitzar molts espais. Això també ha volgut dir que ha vingut acompanyat a vegades de fer molts carrers en plataforma única, que no hi hagi la vorera, una alçada diferent de la calçada. Això que a ulls de moltes persones pot semblar un pas endavant cap a una mobilitat més agradable, més sostenible, en el cas de les persones que no hi veuen bé, té alguns inconvenients.
Sí, el problema de les zones així, que plataforma única, el problema que dona la persona en ceguesa és un problema de que es desorienta, perquè com que de sobte que no hi ha, quan tu vas caminant per una vorera, saps que en un cantó tens la paret, a l'altre cantó tens el graó de la vorera, o sigui, si et desvies trobes una cosa o l'altra, i a més quan arribes al final de la cruïlla hi ha el baixant per poder baixar i que trobar. Tot això et dona eines per orientar-te. En una vorera plataforma única, tot això ho perds, quan arribes tu pots atravessar 3 o 4 carrers i pensar que no n'has atravessat ni un. I després, a part, que també un problema molt greu que també hi ha és que, quan, encara que sigui peatonal, al final sempre hi ha un moment on hi passen vehicles. Aquests vehicles, amb una vorera, saben que no poden aparcar sobre la vorera, però, en canvi, en una plataforma única, aparquen a un pam de la paret per tal de deixar passar el segon cotxe que ve per darrere.
I això també complica, no?
Sí, complica que normalment, sobretot com que a vegades són camions grossos que tenen la porta oberta per estar descarregant, amb el bastó no detectes l'obstacle i de tant en tant et menges la porta del cotxe. I
clar, coses. Perquè tot allò que no és arran de terra amb el bastó no es pot detectar.
Exacte.
Últimament hi ha més senyalització, podríem dir, per a persones cegues. Per a aquells que no ho sàpiguen, per exemple, parlem d'aquestes línies que hi ha marcades al terra, amb aquest tipus de rajola, amb línies que de tant en tant també hi ha els puntets. La Montserrat parlava ara de la plaça de la Vila, si no m'equivoco, fa pocs mesos es va instal·lar per entrar a l'Ajuntament un d'aquests camins que es poden seguir amb el bastó. Però el que passa és que segurament per desconeixement hi ha persones que obstaculitzen el que són els vostres camins que us serveixen d'aquestes línies de referència. Us passa sovint això?
Sí. Això passa...
Hauríem d'explicar-ho, que són aquestes línies i per què no ens hi podem estar a sobre.
Això s'ha d'explicar molt perquè és una cosa molt nova que justament... Bueno, ja va néixer abans, però s'ha potenciat molt amb les plataformes úniques. Han hagut d'aparèixer dos signes tàctils al terra. Un és una línia de botons, que en les plataformes úniques on hi ha un espai pels vianants, i un, o sigui, no són de vianants, són plataformes úniques on sempre poden passar cotxes, ens avisen, o pretenen avisar-nos, a vegades no és fàcil de detectar, que passem de la zona segura de vianants a la zona de trànsit de cotxes. I això són uns punts. I això també ha de quedar lliure d'obstacles perquè el puguem trobar. Però el que sí que ha de quedar absolutament net d'obstacles són el que en diem encaminaments, que són les rajoles que fan línies a terra, que és el que deies tu, que va del pas de vianants de davant de l'Ajuntament fins a la porta de l'Ajuntament. Perquè aquella vorera, com dèiem abans, és tan ampla que si no... anar d'un punt a l'altre en via recta, si no ho veus, no és possible. Llavors l'hem de seguir, però sovint que ens hi trobem, n'hi ha un que porta cap a l'Ajuntament, a la Rambla del Celler, i un altre que porta a la paret de la piscina, des del pas de vianants. Què ens hi hem trobat a vegades? Doncs que a vegades s'hi fan fires i s'instal·la a sobre o al mercat, algun dels penjadors. En algun altre lloc que també n'hi ha, doncs, taules de cadires o les cadires que estan ocupades estan a sobre de l'encaminador. Clar, això distorsiona, perquè nosaltres no tenim la facilitat de dir, ai, m'aparto uns pams i ho recupero. Hi ha llocs que potser sí, però molts llocs que hi ha els encaminaments és perquè això no és fàcil.
Seria una solució, jo crec que no massa complicada d'executar, que hi hagués aquests encaminadors, es diuen Montserrat, aquestes línies que marquen el terra per anar als punts més habituals de la ciutat? Seria d'ajuda que s'instal·lessin aquestes rajoles amb aquestes línies?
Això en alguns punts és imprescindible. Una altra cosa és que sigui fàcil d'instal·lar urbanísticament, val? Perquè sovint doncs, han d'esperar que hi hagi algun motiu per aixecar les voreres, com que no s'ha fet d'entrada en el moment de fer les obres. Doncs clar, ja vol dir aixecar vorera i instal·lar rajoles diferents, i això a vegades fa pujar el pressupost si no es fa des de bon començament, no? Ja sabem que tot el que entra per pressupost és més complicat de fer, però sí que se n'ha de fer, i n'hi ha algun de previst, ja que porti cap a la porta de l'auditori, si no tampoc s'hi pot arribar.
Clar.
I n'hi ha d'altres que suposo que al llarg del temps s'haurien d'anar fent.
Intentem fer la pedagogia des d'aquí, eh? Si veiem aquests punts, si us plau, no hi posem coses a sobre perquè dificulta la navegació per les persones que no s'hi veuen bé. Un altre risc que hi ha a l'hora de desplaçar-se per la ciutat i que cada cop va més són els vehicles elèctrics, no? Que tenen aquest soroll característic però que no sentim tan bé com els vehicles a combustió i que pot generar algun ensurt.
Exacte, els vehicles, nosaltres normalment quan ens movem fent servir normalment molt l'oïda i normalment intentem detectar si ve, per exemple, si has de creuar un carrer que no tingui semàfor, normalment el que fas seria escoltar si passen cotxes, i quan no sents cap soroll, bueno, quan sents teòricament que estan passant els que van perpendicular al teu carrer, travessaries. Clar, si estan passant cotxes que són elèctrics, si no porten soroll, pot ser que no sentis res, però que realment sí que estiguin passant els cotxes. I una altra cosa que també pot passar és que, com que és un so que no tots els cotxes són iguals actualment, que a vegades igual sent un sorollet i no el distingeixes com a cotxe.
Clar.
No? Que de tant en tant notes, hòstia, si això que ve aquí darrere teu és un cotxe, però no, sent una musiqueta, però realment no estem encara acostumats a detectar com a cotxe.
Per tant, els fabricants haurien de tenir-ho en compte, també a l'hora de garantir la seguretat de tothom. Si parlem de transport, un altre repte que segur que hi ha marge de millores en el transport públic. Sí que estem avasats, per exemple, en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que tenim aquí a la ciutat, doncs que les andanes estan marcades amb aquestes línies que comentàvem anteriorment, amb megafonia, però en el transport públic interurbà i urbà, què falta perquè vosaltres pugueu utilitzar-lo amb normalitat?
En principi el que faltaria per poder utilitzar és, nosaltres hauríem de poder saber quan arriba un bus quin bus és,
quina línia és
on, per saber on va, i no agafar un bus que ens porti un cantó que no volem, i després quan estem dintre poder saber quan hem de baixar. Llavors, normalment això s'hauria de fer, enviem a dintre, com seríem els ferrocarrils, que quan arriba un tren et diu on va, doncs això teòricament faltaria que les parades tinguessin una megafonia a fora que et digués pròxim està aparcant el bus que va a tal lloc, i quan estàs dintre, que teòricament quan estàs abans d'arribar la parada et digués quina és la següent parada.
Megafonia, doncs, per saber on ens trobem i cap a on anem i quina és la següent parada i quina és la línia d'autobús que està a punt d'arribar per encertar-la. Després hi ha una cosa que és la sensibilització social, no? Malauradament, a vegades no tenim al cap totes les casuístiques i la diversitat que tenim entre els nostres veïns i veïnes, i podem fer coses al carrer que no ho fem pas de mala fe, però que obstaculitzen la mobilitat d'altres persones. Quins obstacles us trobeu a Sant Cugat a vegades que de ben segur no estan fets amb mala fe, però que a vosaltres us compliquen moure-us? Montserrat.
Doncs mira el que fa una estona deia el Llorenç, no? Els cotxes, que estàs en una zona de vianants o de plataforma única, sobretot de vianants, no? Com que el cotxe no té consciència de que hi hagi un espai concret pels vianants, o sigui, no, el criteri no està marcat per una vorera física, llavors, què passa? Que un vianant decideix que per apartar-se i poder descarregar s'arramba a l'esquerra. 50 metres més enllà un conductor. Llavors 50 metres o 20 metres més enllà un altre conductor decideix que per no fer nosa i deixar passar els cotxes, no pas els vianants normalment, doncs decideix aparcar arran de paret però a la dreta. O sigui, vas fent una mica com d'eslàlon, no? I això, per exemple, no es fa amb mala fe, es fa pensant que no faràs nosa al cotxe que ve darrere. Però a nosaltres sí que ens fa nosa i quan és un camió que no el detectem ens mengem la caixa amb la cara. Ens fem mal.
I això no és gens agradable.
Bueno,
no.
Genera tensió, certament, no? I qui diu això, doncs, diu que hi ha ara molt de costum, jo crec que ha augmentat el costum, sempre hi ha sigut, però ara hi és més, de posar rètols de propaganda fora, com se diu això, parasols
de les terrasses,
sí, molt baixos o al mig del que hauria de ser un pas lliure.
Aquesta ocupació de l'espai públic, no?, per part dels privats, ja siguin negocis o ja siguin particulars.
Sí, 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 perquè també hi ha plantes, que són de particulars, no sempre són negocis. A vegades, aquí, quin negoci hi ha? Bueno, no sé si hi ha un negoci en algun pis, però vull dir, és una entrada d'habitatges, teòricament. I també ens en trobem,
A nivell de l'administració, creieu que s'han fet passos endavant per tenir en compte tots aquests criteris i ser més inclusius i tenir una ciutat més amable per tothom? Us sentiu escoltats o queda molt camí per fer?
Queda camí per fer. L'únic que, per exemple, aquest any ha entrat en vigor el nou Codi d'Accessibilitat de la Generalitat de Catalunya, que teòricament marca molts criteris d'accessibilitat i ara, en principi, han de fer els ajuntaments i altres centres, han de fer com un pla d'accessibilitat i a partir d'aquí intentar aplicar solucions. El problema moltes vegades amb l'administració és que hi ha un pressupost, per exemple, per cultura, un pressupost per deports, per el que sigui, però en canvi, com que no hi ha una regidoria d'accessibilitat, aquest no té pressupost, amb la qual a vegades, clar, vas a demanar, vull que necessitaria un encaminador per anar a l'auditori. I clar, fins que no hi ha el pressupost has d'esperar un, dos o tres anys que facin
o vuit
vull dir, costa molt que tinguin, perquè clar, no tenen pressupost.
Per tant, seria interessant potser que alguna de les regidories que tenim tingués un departament específic per accessibilitat.
Sí,
per poder-hi destinar les partides necessàries d'una manera més àgil.
O que cada una d'elles tingués dediqués una part amb accessibilitat.
Un compromís, no?, per garantir l'accessibilitat.
Sí.
L'accessibilitat és molt transversal, amb la qual cosa, clar, afecta els esports, afecta... I tots haurien de tenir una petita dedicació a això.
Doncs reivindicació feta. Se'ns acaba el temps, ens han quedat moltíssims temes per tractar i us convido a venir un altre dia perquè estaria bé també parlar de l'accés a la cultura, a l'accés a l'esport. Per tant, tenim molts reptes, els mitjans de comunicació també tenim molt marge de millora, però ara us convido, ara hem fet aquesta crida a dedicar aquestes partides a l'accessibilitat en els diferents departaments de les administracions, que crec que és molt legítima i té molt sentit. A nivell particular, hi ha alguna cosa que us agradaria dir als veïns i veïnes que podríem fer per millorar aquesta convivència i per no posar entrebancs?
Amb veïns...
La sensibilització, no? Tenir en compte, no t'aparquis en una via de plataforma única pensant que no obstaculitzen els cotxes.
Sí, jo crec que seria això.
Sobretot, potser seria... quan, sobretot la gent, per exemple, de comerços, que quan deixen les caixes, que treuen les caixes, que pensin que si la deixen al costat de la paret interfereixen, que potser les treguin al moment que toca, quan hagin de venir a recollir-les, que no cal que les tinguin tot el dia al costat de la paret, i sobretot que respectin els, quan hi ha els carrers que tenen aquests, aquests puntets, línies de punts que són perpendiculars a la paret, que intentin respectar els, bueno, que són els de puntets, que intentin també respectar l'espai que va entre la paret i aquests punts, no deixant-hi bicicletes, patinets i, cosa, i altres coses per allà dintre, pel mig, i respectin els punts, les, els caminadors.
Montserrat, vols afegir alguna cosa?
No, jo crec que és això, eh?
Sí, aquesta sí. Seria la demanda, que crec que no és complicada de complir, eh? Només falta tenir un xic de consciència i pensar-hi. Montserrat Trias, Llorenç Sabater, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al tema del dia del magazín del Faves Contades.
Gràcies a vosaltres.